Bon dia, què tal, com esteu? Bon dilluns, bona setmana. La comencem aquí, al Penedès en xarxa. Arrenquem aquest dilluns, 17 de febrer de 2025, i serem amb tots vosaltres durant les properes 3 hores. Amb un equip repartit entre Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem, en nom de totes, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Què sonarà, què passarà a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minutets? Doncs, com que és dilluns, comencem amb els peus a terra i presentant bé aquesta setmana a la roda d'actualitat. Emissora, emissora, anirem explicant què està previst que passi aquesta setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Al llarg del matí tenim tres moments en què ho deixem tot i escoltem què ens expliquen els companys dels serveis informatius. Són els flaixos, que arriben puntualment a 2:15, el primer a 9:45. Darrere aquest primer flaix, els esports dilluns venen carregats de resultats, de marcadors, d'anàlisi d'aquests partits penedesencs del cap de setmana. I ho recollim tot entre 9:45 i les 10 del matí. S'acosta l'inici del carnaval. De fet, aquest cap de setmana tindrem ja les primeres rues. I avui volem ja trencar el gel i començar a parlar de disbauxa, de gresca i de disfresses amb els tres grups d'Olèrdola. Tindrem un representant de cadascun d'ells, el Xavi Arnabat, de Tots per Un, de Sant Miquel, l'Estivaliz Leal, del Carnaval de Moja, i la Gés Manyé, del grup de Sant Pere Molanta. Així començarem a escalfar motors al Penedès en xarxa. A 10:45, 5 minuts per l'actualitat, per saber com va aquest matí de dilluns a casa. I un cop actualitzades, continuem i parlem de varietats, d'aquestes varietats vitivinícoles que, mica a mica, any a any, es van incorporant al potencial vitícola català. Ho farem a partir de 9:45 amb la Carme Domingo, responsable d'assessorament i desenvolupament de l'Incavi, i la Laia González. A les 11 i uns minutets, saludem el Pere Martí i feinegem una estona amb la filosofia. Una dosi, un capítol molt i molt recomanable d'anàlisi, de reflexió, de preguntes. A 11:45, Sant Tornem-hi ja per última vegada aquest matí. Amb l'actualitat ens posem al dia, sabem com tanca aquest matí de dilluns als nostres municipis, a les dues comarques, i entomem ja la recta final del dia. Una recta final que aquest dilluns dediquem a la nostra ment, a les nostres relacions, a les nostres emocions, perquè ens acompanya la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui parlem de l'altre i de la por al compromís. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 el Penedès en xarxa aquest dilluns 17 de febrer.
Penedès en xarxa.
Com sonarà la setmana a l'Alt i al Baix Penedès? Ho recollim ara, ho diem en veu alta en aquesta roda d'actualitat que arrenca a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a les 4 de la tarda a Gelida, amb una jornada de donació de sang a l'Institut que s'allargarà fins a les 8 del vespre. Seguim demà a Sant Sadurní amb una xerrada sobre l'obra de Svetlana Alexievich, Premi Nobel de Literatura l'any 2015, que es durà a terme a 6:45 de la tarda a CCONG, el desenvolupament, mentre que Olesa de Bonesvalls a les 7 hi haurà audiència pública per la participació ciutadana, transparència i bon govern a la sala de plens de l'Ajuntament. Tornem a Sant Sadurní perquè dimecres a les 5 de la tarda a l'Esplai La Caixa hi haurà assemblea ordinària de l'Associació de Jubilats. A 6:45 a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia programa l'Hora del Conte amb les disfresses del senyor Prudenci a càrrec de la maleta de Lili. Aquesta és una activitat familiar per a infants d'I3. I encara a Sant Sadurní, dimecres a les 6 de la tarda, al centre Vilarnau, es durà a terme la segona part del taller d'habilitats educatives en el bonus de les pantalles per a famílies. El Bibliobús Montau estarà dimecres a partir de 11:15 del matí al costat del Col·legi d'Avinyonet del Penedès, mentre que el Bibliobús al Castellot el trobareu a 4:15 a l'Ajuntament. Al Pla del Penedès, a 8:15 del vespre, a la Sala Noves del Centre Cívic, es durà a terme una trobada informativa sobre el pressupost 2025, ordenances, subvencions i també sobre el nou servei de recollida d'escombraries que comptarà amb les intervencions de l'equip de govern del Pla i de Júlia Gómez, que és tècnica mediambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Seguim dijous a Sant Sadurní amb la visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor, que la trobareu de 11:15 del matí a 1 del migdia a l'era d'en Guineu. A les 6 de la tarda, dijous, encara a Sant Sadurní, Terra de Dones programa un taller de constel·lacions familiars amb dinàmiques sistèmiques al casal d'entitats. També el Bibliobús Montau estarà a partir de 4:15 a l'Ajuntament del Pla del Penedès. A Torrelavit, a les 7 de la tarda, el Casal de Joves, programant un taller titulat Crea la teva tassa, adreçat a joves a partir de 13 anys. A Font-rubí, a les 6 de la tarda, dijous, a l'auditori del Centre Recreatiu de Guardiola, hi haurà xerrada sobre el document de voluntats anticipades amb Pilar Piñeiro, que és infermera jubilada i també voluntària de l'associació Dret a Morir Dignament, i Anna Navarro, metgessa de família del consistori del consultori local de Vilobí. A Gelida, dijous, es presenta a les 6 de la tarda al Centre Cívic l'Escorxador al programa Voluntariat per la Llengua. I a Sant Llorenç d'Hortons organitzen una campanya del Banc de Sang de 4:15 a les 7 de la tarda a l'escola Pau Casals. Divendres de 11:15 a 1 del migdia trobareu el Bibliobús Montau al Pantinquillo de Sant Joan de Mediona. A les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní es presenta la novel·la Frankenstein de Mary Shelley a càrrec del seu traductor, el sadurninenc Xavier Zambrano, mentre que a Gelida, l'Escola Municipal de Música, organitza un taller obert de tango i milonga a 6:45 de la tarda al propi centre. I activitats destacades per aquest cap de setmana? Doncs dissabte a Font-rubí podreu gaudir de la segona cita del 26è cicle de Cabejàs. Aquest mes amb el concert d'Oclock Jazz Band a les 11 de la nit a la cooperativa i amb entrades ja disponibles a taquilla des de mitja hora abans. Diumenge, punt importantíssim, a les 10 del matí arrenca a la Rambla Nostra Senyora de Vilafranca la 14a edició de la cursa solidària País del Cava, que recorrerà 15,4 quilòmetres fins a Sant Sadurní, passant entre vinyes. Tota la informació d'aquesta proposta i també les entrades a www.confrariadelcava.com. www.carnaval.com. I acabarem destacant que aquest cap de setmana arrenquen ja algunes de les celebracions de Carnaval. És el cas, per exemple, del Carnaval de Sant Sadurní, que recupera la tradició. Divendres, amb la Rua de Carnaval, a partir de les 9 del vespre, i després Festa de Carnaval al Parc Lluís Companys, mentre que diumenge, a 11:15, serà el torn de la Festa de Carnaval familiar a la plaça de l'Ajuntament. Més carnavals a la comarca, a Font-rubí i a Sant Quintí de Mediona, carnavals que us aproparem ja dijous a l'agenda cultural.
Des de Canal 20, la Fanny Vivar ens explica com anirà la setmana a Olèrdola i a la resta de municipis de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs explicant-vos que per avui dilluns està programada la pujada amb helicòpter dels materials i la maquinària per l'inici de la restauració del castell d'Olèrdola. La convocatòria és d'aquí una estoneta a 11:15. Per demà dimarts s'ha programat un taller pràctic d'informàtica per la gent gran a la Granada, d'11 a 12, al casal de la gent gran, on s'aprendrà a fer tràmits i gestions en línia, també crear àlbums de fotos i guanyar pràctica amb l'ordinador. I, a més, també es resoldran tots aquells dubtes informàtics en un ambient doncs, molt proper i senzill. I un altre taller, però en aquesta ocasió a Sant Martí Sarroca, està programat per demà dimarts. És un taller gratuït, també tindrà lloc al casal de la gent gran i en aquesta ocasió està organitzat pels serveis socials amb la col·laboració de Creu Roja. Serà un taller d'envelliment i demències que també es repetirà el dijous a partir de 11:45 i serà conduït per la psicòloga Letícia García de Creu Roja i té una durada prevista de 2 hores. Per dimecres s'ha programat a Pontons un taller de màscares a la sala polivalent a partir de les 10 del matí. I 3 propostes aquest dimecres a Santa Margarida i els Monjos. La primera a les 11 del matí a la biblioteca amb la trobada Projecte Mots. A les 3 de la tarda hi haurà jornada de portes obertes a l'escola Doctor Samaranc i a les 5 a l'espai Antistiana de la Ràpita un taller de carnaval gratuït i adreçat a infants de primària que cal inscripció prèvia per participar de l'activitat a través del telèfon 630-489-035. Dijous continuen les jornades de portes obertes a Santa Margarida i els Monjos. A partir de 9:45 ho serà a l'escola Arrels. Es realitzarà fins a les 12 i també d'1:45 a 3:15. Cal demanar cita prèvia a través del correu electrònic escolaarrelsmonjos.com i a les 5, reunió informativa amb l'equip directiu. Per divendres, dins del cicle de salut i benestar a la Granada, s'ha programat una xerrada gratuïta sobre què cal saber de la malaltia de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia de la Granada. Serà a les 5 de la tarda al casal de la gent gran. I a Sant Martí Sarroca, aquest divendres a 17:45, hi haurà tarda de bibliojocs a partir de les 8, a partir de 8 anys, perdó, a càrrec de Tresseracto. Cal inscripció prèvia a través del WhatsApp al número 663 020 283, i és una activitat gratuïta. Continuem a divendres perquè a Moja l'Escola Circell proposa una xocolatada solidària per la recerca del càncer infantil. Serà a partir de 4:45 a davant de la porta principal de l'Escola Circell. I com comentava l'Eli, aquest cap de setmana comencen els actes de carnaval aquí al Penedès i la primera de les rues de carnaval serà a Pacs del Penedès aquest divendres, on celebren la rua per 5è any amb sortida a 9:15 a l'Avinguda Diputació. I a la Múnia, Castellví de la Marca, a 9:45 del divendres s'ha programat a la plaça Nova de la Múnia l'arribada i pregó del rei i reina del carnaval, acompanyats del bruixot Pascol i la cort, i també hi haurà una rua fins a la societat, on tindrà lloc el sopar de carnaval a partir de 9:45. Passem ara al cap de setmana. Dissabte, a Pacs del Penedès, es realitzarà una xerrada sobre relats antics d'història a les 5 al Centre Cívic. I continuem parlant de carnaval perquè arriba dissabte a Sant Cugat Sesgarrigues. A partir de les 5 de la tarda està programat el despertar del rei Carnestoltes a la plaça de l'Ajuntament i també hi haurà una rua. De 6 a 8 hi haurà tallers de pintacares i globoflexia i concurs de ball de disfresses. A les 9, sopar de carnaval i a les 11, festa de pijames. A la Múnia, dissabte, amb sortida a les 9 del vespre, està programada la 19a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca, i diumenge continua a la Múnia el Carnaval amb el Carnaval Infantil a partir de 11:45 a la plaça Nova, i posteriorment s'anirà fins a la Societat, on continuarà la Gresca i Xerinola. I acabem amb cinema a Pacs del Penedès, on aquest diumenge tindrà parada el Cine Xic amb la projecció de Vainilla a les 4 i a 6:45 el cicle Gaudí amb Marco, totes dues al Centre Cívic de Pacs del Penedès.
Del Baix Penedès ens en parla la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domins, perquè precisament aquest dimecres i el dia 26 a l'Espai Jove de Sant Jaume hi haurà taller i coreografia de carnaval, amb taller d'antifassos, música i creació de coreografia. Continuem amb carnaval, perquè precisament aquest divendres a les 6 de la tarda hi haurà un taller infantil de màscares de carnestoltes a la biblioteca, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, Escalifestada, espectacle infantil de música i ball amb xocolata desfeta al final de l'acte per tothom, i es farà a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume. El diumenge es farà caminada de la Societat de la Torregassa, amb trobada a la plaça de la Societat a les 8 del matí. I el diumenge, carnaval aquí a Sant Jaume dels Domins, un dels més matiners de la comarca, però que us ho explicarem més abastament a la gent del detall de divendres. Continuem a Llorenç del Penedès, perquè demà a la Biblioteca Municipal hi haurà laboratori de lectura per a famílies. Laboratori Casa, cedit per la Central de Biblioteques de Tarragona. Pel que fa dissabte a les 8, la comparativa a la sala del cinema, Cinema Gaudí, amb la pel·lícula Marco. I pel que fa a diumenge, a partir de 3:15 del matí a l'Escola Les Cometes, cross escolar. A 2:15 al centre Calçotada i tot seguit Tardeig amb DJ Aubor. I a les 7 de la tarda a la comparativa a la sala del ball, al ball del diumenge, amb el grup Vives Veus. Continuem a Santa Oliva, perquè avui reobren la Biblioteca Municipal Josep Maria Mas. Estarà oberta de dilluns a divendres de 4:45 a 7 de la tarda. Pel que fa a divendres, a 6:15 al Centre Cívic Les Pedreres, tallers de carnaval per a infants. I a 7:15 de la tarda a la nostra llar, sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Marco. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè just aquest dijous a 6:45 de la tarda a la sala gran del CMC hi haurà el grup d'ajuda mútua Ametista. Faran una sessió de Mindfulness que impartirà la Rosa Maria Fraire, i les inscripcions es poden fer a través del telèfon 639-136-727. I el diumenge a les 6 de la tarda, cicle Cinema Gaudí, també a la Bisbal del Penedès. Continuem a Bonastre, perquè aquest dissabte a la Societat es podrà donar sang de 10 del matí a 2 del migdia. A les 7 de la tarda inici a la plaça Major Ruada Carnaval pel Poble amb música fins a la Societat. A 8:15 a la Societat Minidisco i concurs de disfresses. I a les 9 a la Societat sopar de Carnaval i festa amb DJ. Marxem ara cap al Vendrell. Demà a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga, jocs de taula per a la gent gran. El dimecres, a les 5, a la sala de lectura de Comarruga, presentació conjunta dels últims llibres publicats per les autores Glòria Gómez, Marta Montero, Paquita Caparrós, Graciela Montello i Rosa Martínez, membres de l'Associació Comarruga Literària. El divendres, mercat setmanal del Vendrell. I també divendres, a les 8, al Teatre Àngel Guimerà, l'obra de teatre Massa Brillant. Pel que fa a dissabte, mercat setmanal de Comarruga i també dissabte a la porta de les botigues Forestock, amb les millors marques sense sortir del Vendrell amb aquest tancament de la temporada d'hivern. Continuem a Calafell, perquè aquest dijous hi haurà Consell Ciutadà a la sala de plens de 7 de la tarda a 9, i l'acte serà retransmès en directe via streaming per Calafell TV. El divendres, taller de disfressa de carnaval serà a la Biblioteca Ventura Gassol a 6:15 de la tarda. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dimecres a la Biblioteca Municipal Marta Mata, a 6:15, es farà la trobada del Club de Lectura per comentar Vera d'Elisabet von Armin. I la xatonada popular es va haver de posposar, concretament fins aquest dissabte, recordem, de 10 a 2, hi haurà animació musical infantil. Un dels punts destacats de l'acte serà el taller d'elaboració de xató, i a més hi haurà l'opció de gaudir d'un tast per emportar per 8 euros a càrrec del restaurant La Rosseria i l'Hotel Àrea. Per finalitzar, aquest diumenge, a les 11 del matí, al punt de trobada de la plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, es podrà fer la visita guiada a l'avenc d'en Sant Antoni. Cal trucar per reservar, ja que les places són limitades, al 977-67-47-77 o enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
tancarà la roda des de Ràdio Vilafranca el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem amb una activitat que té lloc avui, divulgativa, d'interès, sobretot per aquelles famílies que entren en aquest període de l'educació dels seus fills i també pels propis estudiants, perquè torna la campanya després de l'ESO Què, el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca, a través del Servei d'Informació i Assessorament per Joves, el SIAJ, i dins del Programa d'Informació i Dinamització dels Centres d'Ensenyament, posa en marxa aquesta nova edició de la campanya, que té per objectiu donar suport als joves en el procés de decisió sobre el seu futur acadèmic i professional. Es desenvoluparà entre gener i maig i anirà adreçada a l'alumnat que finalitza l'ensenyament secundari obligatori i les seves famílies i professionals de l'educació. Pel que fa a les xerrades de dir després de l'ESO Què, comencen justament avui dilluns amb la psicòloga de l'Espai Escolta Emocional del CIAJ, Patrícia Garceller, que parlarà sobre el procés de decisió. També aquesta setmana, el dimecres, hi haurà l'assessora del CIAJ, Núria Mallofré, que parlarà dels cicles formatius. I, finalment, aquest dijous tindrà lloc l'acte Vull fer batxillerat, quines opcions tinc? Amb la mateixa Núria Mallofré i testimonis d'alumnat de diverses modalitats de batxillerat. Totes aquestes activitats es fan a la nau de Vilafranca i començaran totes a 6:45 de la tarda. Per cert, també que hem de dir-vos que la seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili acollirà demà una campanya de donació de sang. La donació forma part de la campanya Dona Sang a la URB i té lloc demà de 9 del matí a la 1 del migdia a la seu vilafranquina de la Facultat d'Infermeria, que es troba al carrer Malia Soler. La jornada està especialment dirigida a personal de la universitat, però també hi pot participar qualsevol altra persona que es trobi a la seu en aquell moment o que decideixi entrar-hi per donar sang. Aquesta campanya és especialment rellevant per donar visibilitat a la importància de la donació de sang i el paper fonamental dels estudiants d'infermeria en aquest tipus d'iniciatives. Això serà demà, al llarg del matí, de 9 fins a la 1. Demà també, per cert, ens citen els mitjans de comunicació al claustre de Sant Francesc per donar-nos dues notícies d'àmbit cultural. Ens donaran detalls a les 10 del matí, allà al claustre, en presència de la regidora de Cultura, acompanyada també dels membres de la Comissió de Carnaval, de la programació de Carnaval a Vilafranca del Penedès d'aquest any, del 2025. Ens donaran, doncs, com dèiem, detalls de com aniran les festes de Carnaval a Vilafranca. Demà en aquesta convocatòria de premsa, a les 10, i al claustre al mateix lloc, amb la regidora de Cultura també, i el director del Vinseum, Xavier Fornos, ens presentaran una jornada medieval que tindrà lloc el cap de setmana amb motiu de la cloenda de l'exposició 129 vides que hem pogut veure durant els darrers mesos en el Vinseum de Vilafranca. Com dèiem, aquest cap de setmana, doncs, hi haurà una jornada medieval de la que ens en donaran detalls en roda de premsa demà al matí en aquesta convocatòria. Per cert, que demà també és un dia d'activitat política intensa a Vilafranca perquè hi haurà ple municipal, un ple que, per cert, ja ha vist els companys periodistes que fan el seguiment, que es preveu llarguet, perquè hi ha molts punts a l'ordre del dia, diferents mocions també que presenten els grups de comarcals del consistori, a nivell local, perdoneu, i un ple que començarà com és habitual, a les 6 de la tarda, té lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, i es pot assistir-hi presencialment, si es vol, o també es pot seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió demà a partir de les 6 de la tarda. També aquest dimecres hi ha una trobada d'alcaldes de la Vegueria del Penedès. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, rebrà a les ciutats i els alcaldes de les ciutats de la Vegueria Juan Luis Ruiz de Vilanova, Kenneth Martínez del Vendrell, Marc Castells d'Igualada, en una reunió que tindrà lloc al Vinseum de Vilafranca durant el dimecres al matí. Un dimecres en el que, entre altres aspectes, també es farà a la tarda un acte de lliurament de diplomes als alumnes que han estat estudiant en el curs de formació d'instal·lacions d'electricitat i aigua que s'ha dut a terme en els darrers mesos a Vilafranca del Penedès. Aquest acte tindrà lloc a la Fecina de Vilafranca. I res, ens anem al cap de setmana, entre altres, dir-vos que el dissabte hi ha un tryout flag football. En aquest cas és una jornada de tryout de la secció nacional femenina de flag football que serà al llarg del dissabte a la zona esportiva de Vilafranca, i diumenge a la Rambla de Sant Francesc a les 10 del matí puntualment sortirà la cursa solidària del País del Cava.
Gràcies, Josep Maria.
Igualment.
Bona setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El govern ampliarà la xarxa d'oficines d'atenció ciutadana per fer tràmits de manera presencial a totes les vegueries. Entre enguany i el 2027 es posaran en funcionament 6 noves oficines, 2 a Barcelona, 1 a l'Alt Pirineu, la del Penedès i la de Puigcerdà es traslladaran i s'ampliaran, i la de Lleida també s'ubicarà en un nou espai i passarà a ser integrada. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha insistit que seran persones atenent persones i que servirà per tenir una finestreta única integrada per atendre tots els serveis de la Generalitat. A més, l'any vinent es desplegarà el servei d'oficines mòbils per arribar a 80 municipis de zones rurals després de la prova pilot a les Terres de l'Ebre. Les noves oficines d'atenció ciutadana se sumaran a les que ja existeixen, arribant a un total de 10 oficines amb 153 informadors. El govern afirma que destinarà 18 milions d'euros en el nou model d'atenció ciutadana amb les OAC i d'altres serveis com les oficines mòbils, els agents digitals i el programa pilot de videoatenció. Es fa a Olèrdola un profitós simulacre per reforçar l'actuació al municipi en cas d'emergència. Dins dels treballs que realitzen per a la implantació del document únic de protecció civil municipal, divendres al matí tenia lloc a l'Ajuntament d'Olèrdola un complet simulacre d'actuació davant una emergència produïda al municipi que comportava l'activació del Pla de Protecció Civil Operativa Municipal. La sessió va comptar amb la implicació del personal municipal assignat a cadascun dels grups d'actuació, incloent els responsables polítics, amb l'alcaldessa Fina Mascaró al capdavant, així com personal de la Diputació i responsables de l'empresa T i Associats, contractada per la Diputació, per la implantació del Duprosim i del PECOM a Olèrdola. El simulacre es basava en una situació viscuda fa uns mesos i plantejava com afrontar l'accident a la P7 d'un camió que transportava mercaderies perilloses amb el propòsit de detallar en cada moment quines actuacions s'aplicaven en funció de l'evolució de l'incident. Responsables dels Mossos d'Esquadra al territori, incloent el cap de l'àrea bàsica policial a l'Alt Penedès, Pere Plaça, van assistir a la sessió i van actuar de supervisors. La seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria de la URB acollirà demà una donació de sang. La donació forma part de la campanya Dona Sang a la URB i tindrà lloc aquest dimarts de 9 a 1 a la seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. La jornada està especialment dirigida al personal de la URB, però també hi podrà participar qualsevol persona que es trobi a la seu en aquell moment o que decideixi entrar-hi. Aquesta campanya és especialment rellevant per donar visibilitat a la importància de la donació de sang i el paper fonamental dels estudiants d'infermeria en aquest tipus d'iniciatives. De fet, els estudiants de la seu de Vilafranca tindran un paper actiu en la jornada, oferint suport als professionals del Banc de Sang i Teixits en diverses tasques, com la captació de donants, l'acollida i l'acompanyament de les persones que vagin a donar i l'assistència i el suport als donants un cop hagin fet la seva donació. El calendari de tota la campanya es pot consultar al web del Banc de Sang i Teixits. I la Bisbal del Penedès estrena una nova obra d'art urbà dedicada a l'ADF Clot de Bou. Amb motiu de la inauguració de la fascina, el passat cap de setmana, l'artista canari César, de l'equip de Suite of Art, ha creat una preciosa obra d'art a l'exterior del nou equipament, concretament en una de les parets de la zona destinada a l'ADF Clot de Bou. L'obra s'anomena Arrels d'Esperança i mostra un voluntari de l'agrupació de defensa forestal que ha acabat d'apagar el foc i que està aguantant un petit arbre a les mans amb la intenció de plantar-lo a terra. El CEO de Suite of Art, Jaume Junquer, ha explicat que l'objectiu de l'obra era representar la connexió entre l'esforç humà, la motivació i la vida, que sempre es pot tornar a obrir pas. Aquesta obra de pintura mural s'engloba en el Graph Tech Fest, tot i que no s'ha fet en el marc del festival que s'ha celebrat a la Bisbal del Penedès els dos darrers mesos de setembre, i ha estat creada a través de l'empresa organitzadora del festival, Suite of Art.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Els esports.
Com cada dilluns, després de repassar el que donarà de si la setmana a les nostres comarques, obrim Plana Esportiva amb els marcadors, l'anàlisi i la veu dels protagonistes d'aquesta jornada del cap de setmana. Un espai que obrim a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Arrenquem aquests esports d'avui amb l'anàlisi, en primer lloc, de l'hoquei patins, començant amb el que han fet els equips penedesencs en aquesta 18a jornada de l'Hockey Lliga. Victòria del Calafell i derrotes de Noia i Vilafranca. El Noia va caure dissabte a Reus per 5-3 i trenca així la bona dinàmica puntuant, a banda de caure fins a la 7a posició de la taula, empatat a 27 punts amb el 6è, que és a hores de l'Igualada, i a un punt del 5è, el Lleida. Els sadurinencs, que van anar tot el partit a remolc, no van saber frenar un Reus més efectius, que no va marcar el primer gol fins al minut 24. Els altres 7 gols es van veure en una segona meitat amb més encert Reusenc que no pas sadurninenc. Jordi Bargalló, Ivan Morales i Xavi Costa van ser els golejadors d'un Noia que no va saber trobar ni l'encert ni els forats i que afronta ara una setmana decisiva amb doble enfrontament en Champions League i en Lliga. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, ens feia aquesta valoració del partit i també del compromís de dijous amb el Barcelos.
Partido en Reus, bueno, de mucha dificultad. Sabíamos que era una pista muy complicada. Y bueno, hicimos creo que una primera parte muy, muy buena, partido igualado. Lástima que encajamos un gol quedando 20 segundos para el descanso, que esto, bueno, pues anímicamente no es la mejor situación para llegar al descanso. Pero bueno, sabíamos que estaba la segunda parte todo por decidir. Y bueno, la segunda parte ya fue un partido más trabado, menos fluido, donde creo que la buena parada fue determinante. Nosotros pudimos meternos en el partido con una tarjeta azul a favor, con la bola parada, con el power. No fuimos capaces, luego tampoco fuimos capaces de meter la décima. Y bueno, ellos sí aprovecharon sus bolas paradas. Metieron dos bolas paradas, más luego un power. Y que bueno, en este partido concreto, pues fue definitivo. Y bueno, a este nivel, pues preparándonos para lo que nos viene, pues todos estos detalles cuentan. Entonces, bueno, preparados para el próximo jueves, un partido especial, partido de Champions, dificultad extrema contra un super equipo que fuera de casa ha hecho unos resultados muy buenos, ganó en Reus 0-4, en Porto 1-4, empató en el Palau, por lo tanto todos somos conscientes de al equipo que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos la confianza, la ilusión, la ambición de poder sacar el partido adelante, delante de nuestra gente, delante de nuestra afición, nuestro pabellón, y que sea otra noche especial de Champions.
Escoltàvem les paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, un Noia que, com dèiem, dijous rebrà el Barcelos a l'Ateneu en Champions League a 9:15 del vespre en el 9è partit de la màxima competició europea d'aquesta fase de grups. Grup A és on hi ha el Noia. Mentre que diumenge serà el Voltregà el que visitarà l'Ateneu a 12:15 del migdia. Importantíssim partit el de dijous, perquè si el Noia guanya s'asseguraria el passi per a la propera ronda de la Champions League. Si no ho fa, encara tindria una altra oportunitat en l'últim partit de la fase de grups a la pista del Reus. Dit això, continuem repassant la 18a jornada de l'Hockey Lliga i anem ara a analitzar la victòria del Calafell a Sant Hipòlit. Lourdes Meronyol, Domenys Ràdio, molt bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, Eli. Doncs el triomf del Parlem Calafell a la pista del Voltregà ha estat dels més guats de la temporada. Els homes dirigits per Guillem Cabestany no han tingut l'efectivitat desitjada en la punta d'atac i no van poder aprofitar clares ocasions de gol que van arribar en safata. Quan no s'havia disputat el primer minut de joc, els calafellencs van gaudir d'una falta directa que Folguera no podia anotar. No perdonava Jero García en el minut 4 per obrir la llauna, una diana que va quedar neutralitzada fregant el descompte del primer temps quan el Voltregà va aprofitar la superioritat numèrica per blavar a Folguera i va empatar mitjançant Arnau Canal. L'equilibri entre ambdós equips es va mantenir i la tensió entre ambdós conjunts va fer saltar espurnes sobre la pista. Jero García seria l'encarregat de donar els 3 punts quan van aconseguir superar el porter local Oriol Codony en el minut 45 per l'1-2 definitiu. Els 3 punts deixen el Parlem Calafell a la quarta posició amb 32 punts, a 6 d'un Reus que no va fallar contra el Noia. Anem a escoltar les declaracions que feia Guillem Cabestany.
Home, la valoro com 3 punts d'or. Guanyar fora de casa és complicadíssim. A més, de la manera que ha anat, partit igualadíssim, ajustat, emocionant, ha tingut de tot. Doncs aquests 3 punts a nosaltres ens ha estat costant molt guanyar fora de casa i per tant, aquests 3 punts doncs, et permeten poder anar mirant amunt i no haver d'estar pendent dels equips que apreten per darrere. Mira, jo crec que la primera part no m'ha estat gens bé, tot i que ens haguéssim pogut posar el millor més avantatge de la manera que ha anat a l'inici de partit, però l'equip no ha estat bé, no ha estat centrat en el joc, no, els atacs no fluïen i a més hem defensat bastant malament bastantes accions i hem anat permetent que el Voltregà arribés. Per tant, a la primera part haguéssim pogut patir algun gol més. Penso que a la segona hem canviat totalment el registre i penso que hem jugat molt, 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 molt bé. Però clar, si arribes amb un 2-1 al tram final, el Voltregà apretat molt bé i al final doncs el Gerard ens ha salvat les 3-4 ocasions claríssimes que ha tingut el Voltregà i segurament això fa que tinguem 3 punts i no un o cap. Qualsevol resultat ajustat hagués pogut ser just i per sort doncs ens emportem els 3 punts i l'alegria ens l'emportem nosaltres.
Dissabte 22 a 8:15 de la tarda, la darrera cita abans de la Copa rebent l'Alcoi al Joan Ortoy.
I completem aquesta 18a jornada de l'Hockey Lliga amb la derrota del Vilafranca a Caldes. Una crònica que en aquest cas ens apropa l'Eric Ijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs parlem d'aquesta nova derrota del Patí. Derrota per 2-4 a la poliesportiva davant el Caldes. Un resultat que deixa encara més enfonsats els de Guillem Pérez a la classificació. Ja a 6 punts de la promoció de permanència i doncs, encara en aquesta última posició de la Lliga. Una derrota que va tenir lloc aquest passat dissabte en un partit que, sobretot a la primera meitat, ens va deixar veure un Vilafranca pràcticament inofensiu, sense incomodar el porter Arnau Martínez. Marxava el Caldes al descans amb 2 gols d'avantatge, 2 gols d'un ex del Noia, Adrià Ballart, que el 19... a 19 minuts pel descans i 2 minuts després feia el 1 i el 2, el 0-2 amb el qual s'arribava al descans. Començava el segon temps amb una imatge del Vilafranca diferent, buscant reaccionar, i a 15 minuts pel final arribava l'1-2 de Sergi Torné. Un minut i mig després, blava a Marc Palau i directa per David Gelmà, un ex del Reus que no va fallar i feia l'1-3. Retallava novament diferència Sergi Torné, fent el 2-3, 4 minuts després. Però l'alegria també va durar poquet, 4 minuts després. Després d'una directa fallada per Arnau Ribas, arribava el 2-4 definitiu de Biel Pujades. A partir d'aquí, ja 6 minuts en què el Vilafranca va baixar els braços i acabava caient. Es certificava aquesta derrota per 2-4 en un partit en què el Vilafranca va acabar amb només una falta. Escoltem les paraules de l'entrenador del Vilafranca, Guillem Pérez.
Sí, doncs amb Guillem Pérez. Bé, Guillem, estem a la segona volta. Clar, cada cop queda menys, no? Avui era d'aquells partits que si sumes 3 punts et poses allà, cada cop queda menys.
Sí, jo crec que el partit d'avui és un resum de temporada. Tenim petits errors a la primera part, anem sempre a remolc, a la segona ens hi posem molt, i és allò que et poses 1-2, a la segona acció tenim la directa i el power play no el fem, i a la següent ens fan el gol, després amb el 2-3 exactament igual, i és dur per als jugadors, és dur per nosaltres, perquè jo crec que és que no els hi puc demanar més als jugadors, amb el moment de confiança que estan, és difícil.
Una falta. L'equip, el Vilafranca, és l'equip que més falta li han xiulat aquesta temporada. Quina lectura té?
Jo crec que en té dues. La primera, crec que no podem sortir amb una falta, i més la falta és en atac, no és en defensa. És cert que durant el partit no ens generen problemes en defensius, però hem de ser més intensos, perquè si ets més intens i més agressiu, tens més transicions, i avui n'hem tingut molt poquetes. I quan el Caldes és un equip també per aquí, perquè el Caldes és un equip que té molta estona a la pilota, no hi va gaire el contacte, doncs tendeixes a anar darrere d'ells, no hi ha faltes. Però jo crec que hauríem de ser molt més agressius en tot el partit.
Ara ens guillem.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules d'un Guillem Pérez enfonsat i que també deixava entreveure que els ànims a l'equip no són els millors. Derrota per 2-4 davant Alcaldes. Anem primer amb resultats de la jornada i després ja amb la classificació. Barça 8, Vic 3, Vilafranca 2, Caldes 4, Alcoi 5, Alpicat 2, Voltregà 1, Calafell 2, Reus 5, Noia 3, Liceo 3, Igualada 1 i Lleida 4, Sant Just 2. Com explicàvem, derrota del Picat, derrota del Vic i també derrota del Voltregà. També perdia el Vilafranca, que no aprofitava per retallar punts en una jornada que al final se li va posar rodona pel que fa a la resta de resultats. A la classificació, Barça líder amb 54 punts, escapadíssim, no ha perdut cap partit encara. Segon, el Liceo amb 39, a 15 punts del primer. Tercer, el Reus amb 38, Calafell quart amb 32, cinquè, el Lleida amb 28, 27 per Igualada i Noia, els sadorninencs setens, l'Alcoi vuitè amb 25, tancant aquestes posicions de play-off. Nové, Alcaldes amb 18 punts, desè, el Sant Just amb 17, promoció de permanència per Voltregà i el Picat amb 15, amb aquest ordre, i descens directe pel Vic, penúltim, amb 12, i el Vilafranca, cué, amb 9. Aquest proper cap de setmana el Vilafranca es desplaçarà a Vic. Partit vital per la permanència, partit vital pels vilafranquins, si volen dir alguna cosa pel que fa a les seves opcions de salvar-se. Una empresa que, repetim, comença ja a posar-se ben complicada. Aquest partit que serà el dissabte a 8:15 del vespre. A mateixa hora, pel Calafell Alcoi. Per la seva banda, el Noia jugarà diumenge a 12:15 del migdia a l'Ateneu, rebent el Voltregà.
Com sempre, estarem molt pendents del que facin els equips penedesencs, en aquest cas, aquest cap de setmana, en la 19a jornada de l'Hockey Lliga. I encara en Hockey Patins, victòria aquest cap de setmana del Vendrell en l'Hockey Lliga Plata Nord, oi, Lourdes?
Doncs així és, Eli, nova victòria del Vendrell en aquesta ocasió per 1-3 contra l'Oxigen Sant Cugat. Els gols han estat a càrrec del Gabriel Villares, de l'Aldo Antonio Velasco i de Jordi Farré. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 23 punts. Anem a escoltar les declaracions que ens feia el Toni Porta.
Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt seriós, seguint una mica la línia com a princesa, sobretot molt força darrere, amb el porter parant. Sabíem que era una pista de parquet molt gran, una pista molt complicada per tothom, però bé, vam tenir sort de fer el 0-1 relativament aviat, i a partir d'aquí vam fer un partit segons el guió previst, amb defensant molt bé, possessions llargues, quan teníem contres ràpides, doncs llançar-les, i al final ens vam posar 0-2 abans del descans, i al final amb l'1-2 sí que va haver uns minuts que vam patir una mica, però al marcar l'1-3 ja el partit es va posar una altra vegada un pèl més còmode i per sort vam poder guanyar els 3 punts.
El pròxim partit del Vendrell serà a casa dissabte vinent a 8:15 de la tarda, quan s'enfrontarà a l'Igualada.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i tanquem ja l'Hockey Patins i tornem amb l'Eric per repassar el que ens ha deixat el futbol. Eric, si et sembla, comencem amb la victòria del Vilafranca.
Doncs, evidentment, s'ho mereix aquesta victòria per 2-0 del Vilafranca davant del Rubí, un triomf que allarga aquesta bona ratxa de l'equip al municipal, on els de David Vilajoana no perden des del mes de novembre. La darrera va ser, en aquell mes que comentàvem, davant del Sant Mauro. Des d'aleshores, victòries i només l'empat contra el Vilanova. Això ha permès a l'equip seguir en aquesta lluita pel play-off d'ascens. De fet, tanca la jornada amb 7a posició, empatat amb el 6è, que és l'Horta, amb 27 punts. I això després del triomf per 2-0 davant del Rubí. Una victòria gràcies al gol de Roger Escamilla al minut 19, rematant un corna penjat des de la dreta per Rubén Gómez, i ja gairebé, quan està a punt de complir-se el minut 90, Pepe Uller, que acabava d'entrar al camp, al migcampista, fent les tasques de davanter centre, que es trobava amb una bona passada filtrada a l'esquena de la defensa per batre el porter en l'1 contra 1 i fer el 2-0 definitiu. Partit molt sòlid en defensa dels vilafranquins i al final somriure pel tècnic, David Vilajoana, l'escoltem.
Bé, doncs tenim amb el David Vilajoana. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats per la victòria.
Moltes gràcies.
Quina lectura fa del partit?
Bé, un partit duríssim, no excels en el joc, però amb intensitat, amb intenció i, vaja, amb d'actitud i de compromís dels jugadors, cap queixa de 10, vaja.
En cap moment ha tingut el control de l'encontre, li ha vingut el primer gol a la primera part d'Escamilla, ha començat aquesta segona part doncs, amb la iniciativa per part del conjunt del Rubí, semblava doncs, que no estava bé al terreny de joc, ha vingut el segon de Pepe i aquí ja s'han tranquil·litzat una mica les coses, però vaja, avui el Vilafranca podríem dir que ha fet un partit bastant fos.
Bueno, lleig. Sabíem que ells tenen capacitat de tenir la pilota, ens han enfonsat. Nosaltres quan hem robat no hem estat gens precisos en la primera passada per sortir nets i això et condiciona molt perquè llavors tornes a defensar, ells tenen molta capacitat de jugar al peu, però vaja, defensivament l'equip ha estat impecable, jo no he comptabilitzat cap jugada, cap intervenció de les del Baro i per tant quan no estàs excels en el joc has de defensar bé, compacte, solidari, amb molta actitud, molta intensitat, que és el que hem fet, i a vegades té això, aquest tipus de partits, que quan et volques ja estàs molt pendent d'atacar, no t'has de descuidar, i és el que hem fet, amb dues urpades ràpides, doncs dos gols i cap a casa.
Ha condicionat potser molt el joc el Rubí, el del Vilafranca, pel que dius?
Bé, el Rubí ja sabem que és un equip que té la capacitat de tenir la pilota i t'enfonsa, que és el que ens han aconseguit. Entra molta gent dins, costa defensar, són molt bons jugadors, i vaja, el que passa que és que no t'has de posar nerviós. Precisament el que has d'evitar és perseguir mosques i el que has de fer és ubicar espais. A partir d'aquí és el que hem fet, hem esperat el nostre moment. Ara, això sí, quan jugues a això i robes has de sortir molt més net, perquè si no tornes a estar un altre cop amb esforços inútils. És el que no hem sabut fer, i això ens ha condicionat, però vaja, a partir d'aquí hem sigut al final ja ells molt bolcats i amb un contraatac molt ben llegit i vaja, 2-0, ben defensat i a seguir sumant.
Teníem algun moment amb l'1-0 de que el Rubí, amb aquesta investida que estava fent, que empatés el partit fins i tot doncs, que sortigués d'aquí amb una victòria?
No, victòria no sé, però evidentment quan tu estàs 1-0 en qualsevol circumstància, qualsevol mala sort, qualsevol jugada de pega et poden empatar. Però vaja, s'ha de saber jugar també al futbol amb resultats d'1-0. No sempre guanyes els partits 3-0 i el que has de fer és, quan no estàs molt encertat o quan l'equip contrari està més encertat i t'està enfonsant, el que has de fer és no cometre errades defensives, que és el que hem fet. No n'hem comès cap. Defensar també és una part del futbol i defensar bé també, perquè pots atacar molt bé, però si no defenses malament no guanyes res. Hem sabut defensar bé i això també diu molt de l'equip, que sap patir, sap col·locar-se, sap esforçar-se i crec que és merescut els 3 punts perquè tampoc ells han tingut pilota, però jo ja et dic, d'oportunitat en atac no n'he comptabilitzat cap.
Què buscava amb l'absència de l'Abel Cortina i de Pepe a la banqueta? Normalment són dos jugadors que entren a l'11 titular i que avui doncs, els ha reservat a la segona part. Què buscava amb aquest partit?
Bé, no, afortunadament tenim una plantilla que tenim molt bons jugadors. L'Adri no havia participat la setmana anterior, consideràvem que precisament el Rubí el que volia més fer mal a l'atac, perquè és un equip que volca molts jugadors i té molta profunditat i molta mobilitat, i el que volia més que pensar en defensar, pensàvem en quan robàvem atacar, i en aquest perfil ens encaixava molt més un Nacedo i un Adri d'interiors. Però vaja, ja et dic, afortunadament, mireu, el Pepe ha sortit de mitja punta o de fals nou i ha fet un golaç. Sort que tenim un tècnic a la banqueta que sap llegir els partits i vaja, m'ha aconsellat que deixéssim el Pepe allà dalt i li he fet cas i així ha anat bé. Sumem tots i esperem que seguim sumant tots.
I l'assignatura pendent que era que tenia al principi de temporada, que era la defensa, en aquest cas, una defensa bastant solidesa amb el Luisito i amb el Carlos García, que avui han estat bueno, impecables.
Sí, imperials defensivament. Ara els hem de demanar una mica de joc. Quan tinguin la mateixa virtut defensiva, també l'ofensiva, seran grans jugadors. Jo estic molt content. Això sí, en els duels i des del punt de vista físic estan imperials. Que continuïn així i gran part dels resultats zero no només és feina de l'equip, sinó de la línia defensiva, que està molt encertada. També el Didac i el Rubén estan concedint molt poc en els duels individuals i defensivament gran part del mèrit està això, que en els duels individuals no et superin i jo crec que en això ara estem molt forts.
La setmana que ve al camp del Camp Vidalet, amb 27 punts ja doncs, que té el Vilafranca, està en una posició més que tranquil·la a la taula classificatòria, més mirant amunt que avall, i buscar doncs algo positiu doncs la setmana que ve al camp del canvi de led i la propera setmana aquí davant del Figueres.
Sí, sí, hem d'anar sumant de 3 en 3, no hem de mirar noms, el canvi de led està fent una gran temporada, però tal qual està l'equip, si continuem defensant igual i ataquem una miqueta millor, guanyarem molts partits, ho he dit sempre, el que passa que ja et dic, hem de tenir un punt de més de simplicitat en el joc en atac, perquè ja et dic, perquè quan fem 3 passades seguides som un equip molt perillós i això és amb el que hem d'insistir i hem de seguir treballant. Porteria 0 i a davant estar més afinats, però canvi de led ens espera i aviam si traiem 3 punts perquè hem de començar a retallar punts en els que van a dalt.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, a disfrutar de la setmana i a preparar doncs ja aquest partit important al camp del canvi de led.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta nova victòria del Futbol Club Vilafranca, un equip que a més ha anunciat un reforç en les últimes hores. Divendres a la nit arribava un regal en forma de fitxatge, el davanter Màster Omar Canté, amb un nom que també doncs és sonat, i un jugador que la temporada passada va tancar la Lliga com a màxim golejador de la Lliga Elite amb 20 gols a les files del Granollers. Per tant, un jugador que arriba procedent del Cornellà de segona federació, dues categories per sobre, i en el qual el club té moltes esperances posades. Veurem si ja pot debutar diumenge a les 12 del migdia en el partit al camp del canvi de led. Una nova jornada important pel Vilafranca, que repetim, tanca aquest cap de setmana setè classificat amb 27 punts, empatat amb l'Horta, que és sisè, i obre les posicions de play-off d'ascens. Una lliga que en els últims dies també ens ha deixat canvis d'entrenadors a diferents equips, com per exemple la Pobla de Mafumet, també el Castelldefels, o recentment, ahir diumenge a la tarda, el Vilanova, un equip que està per sobre del Vilafranca, que està en posicions de play-off d'ascens, que està a 6 punts del líder i que s'ha carregat a l'entrenador, a Lluís Macià, després d'una ratxa no massa positiva de resultats, però bé, l'equip ben situat a la Lliga. La paciència no acostuma a acompanyar els dirigents quan es tracta dels entrenadors. Sigui com sigui, alegria aquesta setmana al Vilafranca.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Bona setmana i ens retrobem divendres amb l'entrevista esportiva.
Doncs aquí serem, que vagi molt bé.
Ara fem una breu pausa, una estoneta per la publicitat i tot seguit les notícies de les 10 del matí. A les 10:06 comencem a escalfar motors pel Carnaval 2025.